Delta de l'Ebre ha perdut. Ha perdut en els darrers 20 anys, en alguns punts, fins a 500 metres de costa. Clar, la regressió del Delta de l'Ebre és una amenaça per l'ecosistema. Estem parlant de la flora i la riquesa faunística, se'n ressenten i això pot tenir doncs, conseqüències irreversibles. És evident que calen doncs, accions per salvar-lo, però sembla que fins ara totes han estat insuficients. Quins són els principals reptes als que s'enfronta el Delta i què podem fer per salvar-lo? Doncs per tractar tots aquests temes, avui és un plaer saludar a l'Álvaro Arasa. Ell és geòleg i membre de la Plataforma en Defensa del Delta. Álvaro, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies per entrar en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Álvaro, quines són les principals amenaces pel Delta de l'Ebre?
Bueno, en principi les amenaces, diguem-hi, tècniques són les de la subsidència, és a dir, el delta s'enfonsa pel seu propi pes, la regressió de la línia de costa, que actualment està en una situació bastant esquelètica degut a que falten sediments, i després doncs, tenim una gran amenaça, que és el canvi climàtic, en la possible pujada del nivell del mar. No? Tot això ve ajustat, diguem-hi, a la gestió que la societat o les entitats... Sí, la societat, perquè al final és ella la som tots la responsable de com van les coses, no? De quina gestió li donarem per a poder intentar salvar el delta. Aquesta és la realitat, sí. Per tant, són quatre grans variables que depenen al final d'esta quarta, no? De la gestió que li donarà la societat.
Clar, aquesta acció, aquesta gestió humana, que ara en parlarem, també, Álvaro. El Delta de l'Ebre, ara ho dèiem a l'entradeta, ha perdut en els darrers 20 anys i en alguns punts fins a 500 metres de costa.
Disculpa.
No, si us plau, digues.
Fins a 2.000, eh?
2.000, mare meva, doncs mira.
Dura, a la desembocadura.
Sí.
A la desembocadura, sí.
De quina manera, tu ens ho sabràs explicar millor, ha afectat això el que seria el parc natural, Álvaro?
Bueno, el parc natural, de fet, fa tota una gestió, bàsicament, diguem-hi, sobre els elements vius, no?
Sí.
També ha actuat en zones com, per exemple, a la illa de Buda, en la primera trencada de la tempesta del 2017, doncs va actuar d'una forma, jo diria que correcta, aportant les arenes necessàries des de la platja del Serrallo, que està al sud de Buda, i bueno, van intentar parar el cordó aquell que s'havia trencat i, evidentment, també s'havia inundat els calaixos, que són les bases que hi ha dintre de la illa de Buda, que són d'aigua dolça, i, òbviament, doncs, van canviar una mica la salinitat, no? Al parar l'entrada del mar, doncs, bueno, això s'ha anat recuperant, però després va vindre el Glòria, va vindre el Filomena... En resum, les seqüències, diguem-hi, cada cop menys temps de període de retorn, doncs, òbviament, doncs, alteren bastant tot el geosistema i l'ecosistema.
Clara, estaves parlant d'aquest punt de Buda. Quins són els punts més conflictius? Perquè ens puguem fer una radiografia d'ara mateix, sí. Álvaro, del delta, pel que fa a aquesta regressió que en parlaves, també?
Sí, ara tenim tres punts importants, diguem-hi, que estan en una clara regressió del taica, no? Si ens imaginem el delta de l'Ebre, que té forma de peix tropical, no? Al nord tenim la punta de la Banya i la platja de la Marquesa. Allí hi ha un punt importantíssim perquè és on el cop de moltes de les tempestes és molt important. Allò ha tingut un retrocés en els últims 60 anys va ser de l'ordre d'uns 200 metres. Però el que passa és que últimament, en els últims 4 anys, pues, ja ha pogut retrocedir de l'ordre de 50 metres més, no? Estaríem parlant de pràcticament 250 metres. Això a la Marquesa, que és el delta nord. El delta central, que seria la illa de Buda, esta també té un problema de regressió, perquè, claro, la desembocadura als anys 30, 40... encara tenia una sortida a mar de més de 2.000 metres. Això ha representat una regressió de l'ordre d'uns 33-35 metres per any. I després tenim el que seria la platja o la barra del Trabucador, que va, pues, té de l'ordre de 7 quilòmetres de llargada, i, bueno, pues, ha tingut un... No, és a dir, s'ha primat, perquè, claro, hi ha hagut tota una deriva litoral que s'ha emportat molt de sediment a la punta de la banya, però ha fet tot un diguem-hi, s'ha traslladat cap a dintre de l'abadia dels Alfacs, de l'ordre de també d'uns 300 metres. I llavors, claro, això, pues, los últims anys, sobretot les tempestes del 17, 20 i 21, pues, són les que més han condicionat aquest retrocés, diguem-hi, i a la vegada trencament, no? Perquè s'ha trencat, i ara, pues, vindran les activitats, sobretot del Miteco, en trasladar arenes per a pal·liar aquests problemes, sí.
Expliqui'ns una mica, Álvaro, sisplau, justament això que deia del Miteco, no? En què consistirà?
Bueno, en principi el Miteco es planteja el fet d'agafar arenes des de la punta del Fangà al Midelta Nord i portar-lo a recobrir una mica la pèrdua que s'ha produït, diguem-hi, de la zona de la Marquesa. A la zona central agafaran arenes de la platja del Serrallo, que està al sud de Buda, i intentaran reforçar el que seria la barra de Buda que dona, diguem-hi, a mar obert, no? I aquí que, claro, les tempestes i els temporals o les mars altes, pues, la sobrepassen, i això també provoca que pugui haver trencaments, no? I després tenim la última actuació que s'està proposant, ja veurem com acabarà sent, també, no? És la del Trabucador, i portaran arena des de la punta de la banya al Trabucador, reforçant-lo. La idea és fer com a grans acumulacions, grans. En total són de l'ordre de 350-375.000 metres cúbics d'arena que es manejaran i intentaran, diguem-hi, pal·liar atenuar la situació de les tempestes, sobretot generant montículs a l'estil tipus d'una, aportada de la sorra, per a que l'embat de la ona, pues, se pugui atenuar.
Atenuar, no? Clar.
Sí, atenuar. Estem parlant de mesures no definitives, sinó pal·liatives. Això ho hem de tindre molt clar.
Clar, aquestes mesures definitives, ara ens parlava també d'aquestes mesures pal·liatives, ens agradaria preguntar-li quin és el posicionament de les institucions davant d'aquesta problemàtica evident del Delta de l'Ebre.
El posicionament, almenys a nivell de paraula, sembla que tant a nivell de Generalitat com a nivell de govern central, tots volen actuar i tots tenen ganes d'actuar, no? Ara, jo crec que aquí, de moment, tampoc no ho veiem malament en aquest sentit la qüestió de moviments puntuals d'arena per a pal·liar aquestes situacions, però és evident que la conca de l'Ebre està totalment antropitzada per la construcció de grans embassaments, que això ha condicionat la retenció de milions de metres cúbics de sediment, no? Que no arriben al Delta de l'Ebre, posem-hi, des de l'any 1940-1945, no? I això ha anat provocant que des de estos últims 80 anys, 70-80 anys, la situació del Delta s'ha transformat en una situació totalment precària i esquelètica, degut a què? A que no baixen sediments, no? Per tant, nosaltres pensem que des de la plataforma una de les solucions més importants és començar a alliberar sediments. En el millor dels casos, i segons la meva opinió personal, jo m'inclinaria per un bon dragat, una bona analítica primer de la qualitat dels sediments, que no mos passe que tinguéssim que baixar aquí molts de metals pesats o altres substàncies que no són interessants, i en conseqüència, pues, a partir d'aquí, pues, fer la proposta, no?
Estem parlant amb l'Álvaro Arasa, ell és geòleg i membre de la plataforma en defensa del Delta. Fa unes setmanes, Álvaro, a la Comissió d'Estudis sobre la Protecció del Delta de l'Ebre al Parlament ja parlàveu, sí, no?, de mesures que altres regions similars al Delta, doncs, estan desplegant per frenar justament aquesta greu regressió i subsidència de la plana deltaica. Concretament, és el que ens estaves parlant, aquest mètode holandès, si no m'equivoco?
No. És
un altre.
No, el mètode holandès és un altre.
I en què consisteix aquest mètode holandès?
A veure, ho situem-nos a la costa baixa d'Alemanya, al Mar del Nord, no? El Mar del Nord se caracteritza per, a la zona, diguem-hi, d'Holanda, per tindre una fondària com a molt, la zona uns 20 metres de fondària. I ells tenen, a nivell de govern holandès, va prendre la decisió de que la línia de costa, perquè també han tingut regressió, inclús algun poble va desaparèixer i totes les coses aquestes, de que la línia de costa s'ha de mantindre com la que tenien a 1990. Uh-huh. I això implica que han reservat 22 quilòmetres de franja marina litoral davant de la costa holandesa per a anar agafant l'arena que necessiten dragar per a aportar i mantindre la línia de costa que han definit en 1990. Això, allí tenen baix de l'aigua, dintre el mar, tenen arena inclús més grollera que la que hi ha a la platja. I això vol dir que el mètode holandès se fonamenta en la gran disponibilitat d'arenes o recursos per a, diguem-hi, tornar a alinear, diguem-hi, els dèficits que es produïsquen per l'erosió de la pròpia línia de costa, no? Aquí al Delta, este mètode holandès és relativament, diguem-hi, aplicable.
Clar, la pregunta és aplicable?
Aquí està el problema, que nosaltres no tenim clar, no? I les dades així canten, no? És a dir, tenim una franja, diríem... A veure, l'arena del Delta té 250 micres, 0,25 mil·límetres, vale? És una areneta molt fina, que no té res a veure, per exemple, en la del Maresme. Aquí tu t'assentes, surts de la platja, t'assentes a terra i tota l'arena se te pega. Tu te'n vas al Maresme, te surtes, t'assentes, t'aixeques i l'arena cau.
Vull dir, sí.
La diferència és significativa, sí. No? Per la mida del gra.
Sí.
Llavors, què passa? Que tenim una franja de l'ordre de entre 400 i 600 metres, podríem dir que a partir dels 500-600 metres l'arena ja només té 150 micres, 0,15 mil·límetres. Per tant, clar, tot això, si ens posem a dragar a la vora mateix de la platja les potencials barres de sorra que tinguen, automàticament canviarem el perfil d'equilibri que hi ha avui en dia. En conseqüència, això té un risc important de que a lo millor podríem acabar produint molta més erosió de la que tenim. I aquí és el lloc on nosaltres entenem que este mètode, diguem-hi, holandès, bo, sempre i quan tingués una gran quantitat de recursos de sorra, d'arena. Però aquí no la tenim.
No la tenim, clar.
Llavors tenim a les badies, tenim a les puntes, tenim una sèrie de reservoris que, bueno, això en principi és el que el Miteco està intentant anar fent. Jo no dic que la Generalitat no ho pugui aplicar, m'entens? Ara, hem d'anar amb molt de cuidado, amb molt de cuidado, perquè la quantitat d'arena que nosaltres tenim és... Molt poqueta.
Álvaro, ho anirem seguint molt, molt de prop, però no volíem deixar passar l'oportunitat també per preguntar-vos. A principis d'any vam sentir parlar del projecte Cercosa, que entre d'altres volia construir tres assuts, que són aquestes preses, no?, derivadores de fluxe, al tram final de l'Ebre, en tres centrals hidroelèctriques, també conegut com la Via Blava de l'Ebre. Vosaltres us hi vau posicionar en contra. En quin punt es troba el projecte ara mateix, Álvaro?
Bueno, no sé, perquè en aquell moment estaven molt entusiasmats, sobretot a partir de l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.
Sí.
Estaven molt governats pels Junts, no?
Sí.
I, clar, ens vam quedar una mica sorpresos. Tampoc no va ser la sorpresa tan gran la proposta, quan també Junts va plantejar ampliar, diguem-hi, l'aeroport de Barcelona per alterar també, si convenia, la Ricarda, no? I d'allò. És a dir, entenem que bueno, aquestes polítiques de encara podem explotar més l'entorn, encara podem explotar més el riu, encara podem explotar més el delta, comencem a plantejar i a frenar la situació. I aquí és el lloc on nosaltres estem totalment en contra. No? I aquesta situació de voler utilitzar el tram final encara per a generar més remansos, més obstacles en el cas de que tinguem que baixar sediments, automàticament això no ajudarà, en conseqüència, i tampoc no aporta cap riquesa al paisatge, al contrari, estem fent un paisatge cada vegada més artificial, més hormigó, més, tranquil·lisem-nos, utilitzem altres mètodes per a generar electricitat, que tot i ser una energia alternativa i en principi podríem dir neta, és d'un impacte ambiental I de llarg recorregut que segurament que podran acabar aquestes empreses o aquestes assuts, ja en tenim una, ara que en volem tres més, podran, a lo millor, viure més que les piràmides d'Egipto, m'entens? Vull dir que, pues que no cal, no cal.
Atenció, va!
Us estem escoltant aquesta La força de l'Ebre de Pepet i Marieta amb La pegatina, Els ebris i Gemma Humet, entre d'altres. És una cançó de l'any 2019 que commemorava els 18 anys de la Unió de la Lluita Antitransvasament del Sud de Catalunya amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Clar, és un moviment transversal, podríem dir, Álvaro, que avui en dia segueix en bona forma, no? I malgrat tot, és un èxit, no, Álvaro?
La sensibilitat hi és, sí. I en conseqüència aquí hi ha tot un col·lectiu que, òbviament, haurem de fer sentir la nostra veu en un moment donat no massa llunyà per a reivindicar que arriben sediments al Delta de l'Ebre, que hi hagi cura de les entitats i de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el Ministeri corresponent, la Generalitat de Catalunya, també el seu departament específic de canvi climàtic i d'atenció al medi. En conseqüència, estem ja una mica preparant i a veure quin moment serà el més adient per a poder sortir, si convé, al carrer,
sí,
tota la força que això mos aporta. Sí.
Per tant, ho esteu preparant, Álvaro, aquesta sortida, aquesta mobilització?
Per què amagar-ho? No, estem evidentment que s'està preparant, sí.
Quina seria la principal crida que faríeu ara mateix, no? Com podria recollir-ho, Álvaro?
Sí, jo considero que una de les grans crides que tenim és aquestes actuacions ja que s'estan fent, que siguin realitat i d'allò, i l'altra és que baixen sediments. Penso que el tema de lliberar sediments, no només dels embassaments de Mequinensa i Ribarroja, que sí que ajudarien a pal·liar una mica el problema, però que no són la solució definitiva. Entenem que la solució, no només a la conca de l'Ebre, sinó a moltes conques d'arreu del planeta que tenen problemes a la desembocadura i sobretot als deltes, és anar alliberant l'acumulació de sediments que s'està produint al conjunt de les conques hidrogràfiques. Per tant, reivindiquem esta baixada de sediments en efecte, diguem-hi, domino de totes aquestes grans preses que hi ha a la conca i que han d'anar fent baixar el sediment, perquè a última hora el que no podem fer, i a més, és que baixar sediment vol dir és allargar la vida de dels embassaments, que per un altre cantó també hem de dir que també tenen el seu ús, no? Però, evidentment, mai en cap moment s'han assentat, ben assentats, els responsables de tot això per a que se valore ja econòmicament d'una vegada per totes i la metodologia més adient per a fer baixar sediments.
Álvaro Arasa, geòleg i membre de la Plataforma en Defensa del Delta, gràcies per haver entrat a la Part Magazine del Matí a Ràdio Cel, per haver parlat tan clar. Perquè el Delta és natura, és biodiversitat, és cultura, el riu és vida, un espai natural que mereix que les institucions d'una vegada per totes s'arremanguin i s'hi posin a treballar, perquè no ens podem permetre, Álvaro, ni volem permetre perdre cap metre més de terra. Cuida't moltíssim, Álvaro.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Avui volíem dedicar aquests minuts a un altre punt de vista, a conèixer la situació del Delta de l'Ebre. Justament un dels tresors d'aquest Delta de l'Ebre es troba precisament a la seva terra, i és que és l'arròs del Delta, un arròs amb denominació d'origen protegida, que prova doncs la seva qualitat i els valors humans i també naturals que representa. Com conviu el sector de l'arròs del Delta amb aquesta regressió que en parlem ara del territori amb l'Álvaro i amenaça constantment de la que ara en parlàvem? Albert Pons, responsable nacional de l'arròs de la Unió de Pagesos. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Albert.
Hola, bon dia.
Escolta'm, si et sembla, comencem obrint boca. Per què és tan bo l'arròs del Delta, Albert?
Bé, són moltíssims anys de dedicació. És un espai on hi ha una terra, que és formada, ja veu per la pro, a base de sediments, un clima i, sobretot, molt de carinyo i molta recerca buscant les varietats que puguen assolir aquesta excel·lència que ens demana el consumidor.
Uh-huh. Abans parlàvem, Albert, d'aquesta regressió constant del Delta de l'Ebre. De quina manera això amenaça el cultiu de l'arròs?
Tenim un problema, valguem Déu, un problema de nassos, un problema que l'arrosseguem de fa moltíssims anys, més aviat fa dècades que l'arrosseguem, ja ho heu dit ben clar aquí, el que és la manca de sediments, però no només en sediments solucionarem el problema. Aquí els sediments són una part més del problema, però el problema que tenim aquí és la inacció que tenim per part de les administracions. Una administració, una inacció que fa molts anys que dura, dècades que dura, i clar, si tot aquest pot i l'ajuntem ens porta aquesta regressió. Però a part ens trobem que la pujada del nivell dels oceans, en concret de la Mediterrània, és inevitable. Siguem molt optimistes, des d'ara fins a final de segle, el nivell pujarà un metre. Si estem parlant del Delta, un espai de 20 i pico mil hectàrees, que estem a nivell del mar a cota zero o a cota un metre sobre el nivell del mar, vol dir que des d'ara a finals del segle, generació de nens i nenes que estan naixent ara, si no s'hi fa una acció contundent, viuran en un delta inundat, és a dir, que hauran de marxar, hauran de ser uns refugiats climàtics.
Clar, de fet, el 20 d'agost, Unió de Pagesos vau fer una roda de premsa per reivindicar justament la necessitat de preservar el perímetre del TAIC, i és que l'arròs, Albert, no només és el modus vivendi de molts pagesos, sinó també que és una garantia, parlem-ho, no?, de preservar la biodiversitat del delta.
Així és, és a dir, que podem dir que el delta tot pivota, tot gira al voltant de l'arròs, és a dir, aquí convivim el sector primari, els pagesos, i convivim amb més de 240 espècies, unes espècies que al mes de maig, quan es fa la sembra de l'arròs, els hi llancem 4 milions de quilos a sobre una làmina d'aigua. Quan dic llancem, em refereixo que sembrem, l'escampem, i a partir d'aquí es comença una acció de vida, de molta diversitat, on tothom menja d'aquest arròs. I els pagesos convivim sense cap problema amb totes aquestes espècies. Llavors, això què ens aporta? Ens aporta, evidentment, uns beneficis al conjunt de la societat, perquè ens aporta un turisme de qualitat, un turisme que familiar, que li agrada totes aquestes espècies, i aquí se'n beneficia la restauració, el turisme rural i tot aquest conjunt d'activitats que giren, que pivoten al voltant de l'arròs i d'aquesta biodiversitat.
Mm-hmm. Albert, ja per acabar, no tenim més temps, però et volem preguntar també sobre la crisi actual que ha fet augmentar els preus, i això també doncs afecta, entenem, els preus de producció. En el vostre cas, de fet, des d'Unió de Pagesos vau crear el coixinet a la pagesia Diu Prou, precisament per plantar-vos, no?, i pressionar les administracions. Albert, quines mesures reclameu a les institucions per millorar, o, dit d'una altra manera, fer sostenible la producció d'arròs al Delta?
El cost de producció se'ns ha disparat l'últim any, no cal entrar en detalls, sobretot el tema d'Ucrània, se'ns ha disparat un 300%, se'ns ha disparat. Llavors, aquí estem produint d'una manera sostenible, és a dir, que allò que produïm som conscients que una altra persona s'ho menja, i per l'altra banda ens trobem que s'estan signant uns acords de lliure comerç en països que no respecten els drets humans, com puguen ser, per exemple, Vietnam, i ens estan portant un arròs aquí que no està cultivat en les mateixes condicions en el qual cultivem. Això què vol dir? Que està posant en perill la seguretat alimentària de milions de conciutadans i, com no, la viabilitat de moltes petites empreses del sector, que el que fan és fixar gent al territori.
Albert Pons, ho hem de deixar aquí. Gràcies per haver atès també la trucada del matí a Ràdio Estel, responsable nacional de l'arròs de la Unió de Pagesos. Com dèiem, gràcies per atendre'ns, i molta força per tu i en extensió també a tota la pagesia catalana.
Gràcies, molt amables.
I nosaltres, que ens hem apropant ja al punt de 3:15, fem una cosa, agafem aire, marxem a publicitat, i a la tornada ja l'estic veient, a l'altre costat de la peixera. Estic veient a la periodista Txell Esteve, que ja està a punt de parlar d'elles, i també ja està parlant focosament amb la Olga Vallejo, perquè avui tela el que parlaran a l'espai Elles, batejat d'una altra manera com a Txelles. Parlaran d'aquesta pel·lícula que en parla tothom. Jo no sé si tu l'has vist o no. José, tu l'has vist o no? Doncs l'heu de veure, perquè així en podreu opinar i també parlar. La pel·lícula és Blown, d'Anna de Armas, protagonitzada per Anna de Armas. Anna de Armas està sensacional en el seu paper de Marilyn Monroe. Però avui la Txell ens parlarà de per què se'n parla tant d'aquesta pel·lícula. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.